tal, amics oients? Com estem? Bon dia i bona hora. Són les 8 en punt del matí. Avui és dimarts 3 d'octubre del 23, una jornada que comença amb el cel serè però amb algunes boirines i amb temperatures avui una mica més baixes. Aniol Puigver, què tal? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Mapa de temperatures ara mateix.
Doncs, Joel, tenim, per exemple, 8 graus a Vall de Núria, 13 a Ribes de Freser, 14 graus a Ripoll i a Das, 15 a Olot i a Vic, 16 graus a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 17 a Santa Pau, Castellfollit de la Roca, Mieres i Anglès, 19 graus a Girona, 20 graus a Roses i a Banyoles i 21 a Figueres.
A punt la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
De moment, aquesta setmana, els propers dies, no podem anunciar grans canvis en el temps, però petites novetats, petits matisos. L'anticicló tan càlid al cap de setmana sembla que es va refredant lentament, tindrem anticicló, però amb les temperatures una mica més moderades. Segueixen sent, però, més altes del normal pel mes d'octubre i encara es va arribar als 31 graus a Mieres, 29, per exemple, al Banyà, a l'Alt Empordà. A Olot, mínima 11, màxima 27, a Vic, 12, 28, o també 12 i 28 les temperatures a Ripoll en el dia d'ahir. I seran semblants, tot i que de dia poden baixar un grau o dos. La petita novetat és una mica més d'humitat, boirines, algun núvol baix a la costa, fins i tot bancs de boira, arran de mar, no descartem també cap a Osona. Per tant, la situació una mica més de tardor. I de dia les temperatures es situaran entre els 23 i 28 graus. Ja no arribaríem als 30 graus a cap indret. No és impossible que tant avui com demà de tarda el Pirineu, sobretot demà dimecres a la tarda, pugui caure algun xàfec. Molt localitzat, molt aïllat, sembla que tindrem tardes una mica més variables i mitja ennuvolades. L'anticicló perd una mica de pistonada, tot i que dijous i divendres torna a pujar una mica la temperatura.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
I avui una informació de servei públic per inaugurar el nostre informatiu, i és que la línia R3 de tren de Renfe entre Ripoll i Sant Quirze de Besora es troba tallada des de primera hora d'aquest matí per una avaria en una catenària. Tècnics especialitzats de Renfe ja hi estan treballant, mentre que la companyia està buscant algun tipus de transport alternatiu per tal de donar cobertura als viatgers que han quedat una vegada més literalment tirats. Títols de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Doncs ja que parlem de mobilitat, la Generalitat està treballant per millorar la connexió amb bus i el transport públic de Ripoll i comarca. Un dels punts que s'ha detectat que cal incidir més és la connexió de la capital ripollesa amb Olot i Girona, i s'està estudiant de quina manera es podria fer. L'Àlex Gelabert és el director gerent de Teisa.
És millorable, segurament, doncs, la connexió entre Ripoll, Olot i cap a Girona. Alguna cosa la Generalitat està estudiant en aquest sentit i potser hi haurà novetats properament. I l'altre eix que d'alguna manera doncs, té quatre freqüències al dia, doncs és el Setcases Camprodon Olot, no? També s'han ficat transports a la demanda, etc, però és obvi que el transport públic té capta demanda quan té freqüència.
I el 12 d'octubre comencen les obres del desdoblament de la R3 entre Parets del Vallès i la Garriga. Pocs dies abans de començar els treballs, encara hi ha dubtes que s'han de resoldre i que impliquen el bon funcionament del servei per intentar pal·liar les conseqüències de les afectacions.
Els usuaris es mostren descontents i demanen respostes el més aviat possible per encarar un període que, de moment, es presenta incert.
En Marc Generes és el portaveu de la plataforma perquè no ens fotin el tren.
Sempre hem exigit que es faci el més curt possible. S'havia de fer l'estiu i ja no s'ha fet l'estiu per endarreriment de l'obra, que és quan afecta menys els usuaris. Es farà ara ple octubre, novembre, amb molta mobilitat d'estudiants, de feina. I el que exigim també és que es faci amb el màxim de compensació, que no penalitzi el servei, que ja de per si és molt deficient.
A la Garrotxa, la collita del blat de moro no serà bona, és el que asseguren alguns pagesos de la comarca.
Doncs sí, hem parlat amb l'Eduard de la Vall de Bianya, qui assegura que la falta de pluges, els atacs dels senglars i les plagues impedeixen tenir bones collites. Enguany també han notat que els ha pagat menys per la seva producció, mentre la situació econòmica provocada per la guerra d'Ucraïna continua.
Doncs aquest any ens ha afectat que ja per plantar no vam tenir la sou adequada i va costar un xic de que sortís la planta, i a partir d'aquí hem tingut un estiu doncs molt, molt càlid i hem hagut de regar força. Prou car que és haver de plantar tota aquesta planta, més falta que s'hi vagi afegint plagues, el port senglar, regar.
I neix una nova marca de roba Olot, es diu Noir, i sorgeix de la col·laboració de tres entitats socials, entre les quals hi ha Càritas Garrotxa.
La iniciativa ha permès inserir laboralment tres persones que elaboren peces noves a partir de roba reciclada.
El president de l'entitat és en Carles Ullent.
Doncs aquesta voluntat de dir ser un actor més en aquesta, en aquest projecte de col·laboració, en el qual doncs, hi veiem molta garantia de futur i molt de sentit. I el que fem doncs, és aportar-hi a les persones, donar-los aquest coixí, diguéssim, aquest marc del projecte d'acompanyament.
I a Sant Feliu de Pallerols, els tres regidors de l'oposició pleguen en bloc. Quim Andrés, Nil Port i Gemma Gravalosa renuncien a l'acte de regidors i ho fan perquè l'equip de govern no els deixa tenir accés a la informació. En un comunicat publicat a les xarxes socials aquest dilluns a la tarda, Junts explica que han fet observacions tècnico-jurídiques en els quatre plens i, a més, diuen que en una reunió especial de la Comissió de Comptes s'han desestimat les seves opinions, entre altres fets. De moment, han fet només declaracions a través de les xarxes socials. I avui també us explicarem que el Festival Inspira es consolida a Ripoll i s'apropa una mica més al seu objectiu de formar part de la cartellera de festivals de referència de tot Catalunya.
El bon temps d'aquesta quarta edició ha contribuït a l'èxit, un fet que s'ha reflectit en el cartell d'aforament complet. Des de la Fundació MAP asseguren que el seu objectiu és donar-li molts anys de vida, però que per això necessiten també la col·laboració d'altres entitats. De moment, l'Inspira tanca aquesta edició amb rècord de participació.
La directora gerent de la Fundació MAP és l'Hermínia Ordeig.
Esperem doncs, que pugui continuar, no? Perquè realment s'està veient que és un espectacle bastant únic, no? A nivell de un festival, vaja, bastant únic a nivell de Catalunya. El fet de que puguin assistir-hi, no? També sigui un festival obert a tothom, que totes les persones que tenen dificultats a l'hora de gaudir de concerts d'aquesta categoria, doncs puguin gaudir-ho.
Són les 8 i 7.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Us ho dèiem en titulars, avui segona jornada consecutiva d'incidències a Rodalies, avui sense servei la R3 entre Ripoll i Manlleu. Des de la companyia han informat que una avaria en una catenària a l'alçada de Sant Quirze de Besora està provocant aquests problemes, aquesta circulació interrompuda des de primera hora d'aquest matí. Des de la companyia també estan buscant transport alternatiu per tal de donar cobertura als viatgers que han quedat penjats en ell.
Sí, Joel, i de fet, fa pocs minuts acaba de confirmar el Twitter de la R3 que ja s'ha establert també servei alternatiu per carretera. Vull dir que el que buscaven al final doncs ja s'ha establert aquest servei alternatiu.
Per tant, aquelles persones que vagin a l'estació de Ripoll sàpiguen que no podran agafar el tren, però sí que podran agafar un bus que els portarà al seu destí. De moment, la circulació, per tant, interrompuda entre Ripoll i Manlleu és l'R3 que sempre provoca problemes. Per cert, parlant de la línia ferroviària, el 12 d'octubre comencen les obres del desdoblament de la R3 entre Parets del Vallès i la Garriga. Pocs dies abans de començar els treballs, encara hi ha dubtes que s'han de resoldre i que impliquen el bon funcionament del servei per intentar pal·liar les conseqüències de les afectacions. Els usuaris es mostren descontents i demanen respostes el més aviat possible per encarar un període que, de moment, es presenta incert i, sobretot, molt llarg per als usuaris. Ens ho explica la Judit Lechon.
Entre el 12 d'octubre i la segona quinzena de gener de 2024 tindran lloc les obres del desdoblament de la línia R3 de Rodalies entre Parets del Vallès i la Garriga. Això, tot i que es tracta d'una reivindicació històrica a la qual per fi es dona resposta, comportarà canvis en el servei i la interrupció de la circulació ferroviària entre ambdues estacions. Pocs dies abans que comencin els treballs encara hi ha diverses incògnites que s'han de resoldre i que generen cert malestar entre els usuaris de l'R3. Marc Generes és el portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren.
Sempre hem exigit que es faci el més curt possible. S'havia de fer l'estiu i ja no s'ha fet l'estiu per endarreriment de l'obra, que és quan afecta menys els usuaris. Es farà ara ple octubre, novembre, molta mobilitat d'estudiants, de feina. i el que exigim també és que es faci amb el màxim de compensació, que no penalitzi el servei que ja de per si és molt deficitari.
Rodalies ha informat que les afectacions se supliran amb l'ampliació del servei amb autobusos que cobriran les estacions de Mollet fins a Centelles. També hi haurà autobusos directes entre la Garriga i la Sagrera o entre Centelles i la Sagrera, tot i que en franges limitades. De totes maneres, hi ha qüestions encara sense resposta, com els horaris, on es faran els enllaços i les tarifes del servei.
La sensació desesperant d'arribar a última hora i no saber res. Nosaltres fa mesos que reclamem a Rodalies, a tots els agents de Rodalies, que concretin quan serà el tall, independentment si no sabien la data per tota aquesta complexitat de l'obra, que se'ns plantegés ja tot l'esquema de serveis alternatius. I vam fer el juliol una proposta en aquest sentit i veiem que tot està per fer, i es despengen 12 dies vista, just divendres, traient una informació que alhora és incompleta i segueix generant dubtes.
El passat dissabte es va organitzar una concentració a la Garriga per posar de manifest el malestar dels usuaris davant la incertesa de les obres i les afectacions. I aquest dijous, la plataforma Per què no ens fotin el tren té una reunió amb el Ministeri per acabar de resoldre tots els dubtes.
I no deixem encara la mobilitat. El Departament de Territori de la Generalitat està treballant per millorar la connexió amb bus i el transport públic de Ripoll i comarca.
Un dels punts que s'ha detectat que cal incidir és la connexió de la capital amb Olot i Girona, i s'està estudiant de quina manera es farà.
Guido Sengerotti.
En la seva tasca per la millora del transport públic i la connexió entre grans centres i capitals de comarca, la Generalitat està estudiant de quina manera millorar la mobilitat i les freqüències de transport públic entre Ripoll i Girona passant per Olot. Àlex Gilabert és el director gerent de la TEISA.
És millorable segurament la connexió entre Ripoll, Olot i cap a Girona. Alguna cosa la Generalitat està estudiant en aquest sentit i potser hi haurà novetats properament. I l'altre eix que d'alguna manera té quatre freqüències al dia, doncs és el 7 cases Camprodon-Olot, no? També s'han ficat transports a la demanda, etc. Però és obvi que el transport públic té capta demanda quan té freqüència. I per tant, doncs, bueno, en aquest sentit sí que es poden fer millores, no diré pas que no.
En aquest sentit es donaria resposta a una demanda històrica d'una línia que no tenia freqüències molt elevades i que la durada de la qual la feia poc atractiva. Sergi Albric és el director territorial del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.
Intentar que aquesta línia sigui una línia express, que vol dir que faci poques parades i que garanteixi bàsicament unir el Ripollès amb la capital de la Garrotxa i evidentment l'hospital, no?, per la importància que té, i amb el Gironès i també amb l'hospital per la importància que té, i a la vegada també doncs poder-la vincular evidentment amb aquest vincle amb la Universitat de Girona, que també el Ripollès doncs també, diguem-ne, està, diguem-ne, a la cua doncs de les comarques, diguem-ne, amb menys estudiants a la Universitat Ripoll, Sant Joan, arribant fins a la Garrotxa, Hospital de la Garrotxa, Girona i Hospital de Girona, no? Per tant, treballar per incrementar aquestes freqüències, o per exemple dotar tot el que sigui la Vall de Ribes del transport a la demanda.
Fa pocs mesos ja es va posar en marxa el transport a demanda de la Vall de Camprodon. Ara queda pendent el mateix servei a la Vall de Ribes i també entre Sant Joan i Ogassa, així com millores de connexió fins a Vallfogona.
Gràcies, Guido. Per tant, la mobilitat al Ripollès avui és notícia. Recordem, circulació interrompuda entre Ripoll i Sant Quirze, a la R3 de Renfe, per una incidència que afecta les instal·lacions, en concret la catenària. De fet, el primer comboi que ha sortit des de Ripoll a 5:45 de la matinada ha reprès el seu viatge amb 90 minuts de demora. És el primer tren que ha quedat doncs encallat com a conseqüència d'aquesta avaria a la catenària. Avui, doncs, la informació de servei, protagonista a l'antena dels 5 minuts més.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La collita del blat de moro a la Garrotxa no serà bona, és el que asseguren alguns pagesos de la comarca. Hem parlat amb l'Eduard de la Vall de Bianya, qui assegura que la falta de pluges, els atacs dels senglars i les plagues impedeixen tenir bones collites. Enguany, a més, han notat que els hi han pagat menys per la seva producció, mentre la situació econòmica provocada per la guerra d'Ucraïna els continua afectant.
Aquests dies està finalitzant la collita de blat de moro, un dels cultius per excel·lència a la Garrotxa, però que està en hores baixes per culpa de la falta de pluges. Enguany, fins i tot els pagesos en colliran una mica menys que l'any passat. En parla l'Eduard José Pagès, de la Vall de Bianya.
Doncs aquest any ens ha afectat que ja per plantar no vam tenir la sou adequada i va costar un xic de que sortís la planta, i a partir d'aquí hem tingut un estiu doncs molt càlid i hem hagut de regar força. Prou car que és haver de plantar tota aquesta planta, només falta que es vagi afegint plagues, el port senglar, regar...
L'Eduard concretament va veure com les fortes pluges del mes de juny li feien perdre tota la collita d'un dels seus camps, que va quedar completament negat. Per sort, però, i gràcies a regar força, l'ha pogut tornar a conrear, tot i que després ha hagut de veure com els senglars li han fet malbé part de la collita. L'altre mal de cap al qual s'han de sobreposar darrerament molts pagesos és l'atac d'un cuc que arrossega les fulles de la planta i no la deixa créixer en condicions. S'anomena Heliotis i, de moment, no hi ha cap tractament 100% efectiu per combatre-ho. Alguns pagesos fins i tot ja es plantegen fer canvis en les seves collites si es continuen succeint, per exemple, les diverses sequeres. Això fa replantejar molts cultius. Fer altres tipus de conreu, però, en molts casos suposaria fer aliment per les vaques lleteres, per exemple, de menys qualitat i, com a conseqüència, amb menys producció de llet posteriorment. Enguany els conreus també s'han pagat pitjor respecte a altres anys.
Nosaltres ens hem trobat que el cereal a l'estiu l'hem vengut a un preu fort, força per sot, diria que quasi bé la meitat que l'any passat. L'any passat deien que la guerra d'Ucraïna no hi ha gra, aquest any hi ha guerra, no sé on ha sortit el gra, però es veu que ara hi ha gra per donar i per vendre, i hem vengut preus baixos, però a l'hora de comprar el pinso per donar a les vaques, doncs en l'aire.
Segons l'Eduard, ara el que fa falta és un parell de setmanes de bon temps i després una tardor amb pluges i fred, per tal d'encarar millor les properes collites. Ara és època de plantar rei gras, un farratge per animals que gràcies a les darreres pluges està germinant bé.
I avui també us hem d'explicar que neix una nova marca de roba Olot.
Es diu Nuari, sorgeix de la col·laboració de tres entitats socials, entre les quals hi ha Càritas Garrotxa. La iniciativa ha permès inserir laboralment tres persones que elaboren peces noves a partir de roba reciclada.
El taller de confecció de Càritas Garrotxa està donant fruit a una nova marca de roba. Es diu Nuar i l'acció neix de la col·laboració entre tres entitats socials, Activa, Avancem Santa Clara i Formació i Treball de Càritas. A través del taller de cosir que impulsa Ecosol a Olot és on es produeixen les peces de roba. En parla la responsable de la línia tèxtil d'Ecosol, Raquel Alonso.
És roba que no té sortida, ja sigui perquè no hi ha demanda o està en mal estat. Aquí al taller de confecció d'Ecosol la transformem per elaborar nous productes, productes únics que es poden vendre en aquestes botigues socials de segona mà.
El projecte suposa per Càritas Garrotxa fer un pas més a la seva labor social per mitjà de la inserció laboral a persones que els hi fa falta, però també des del punt de vista mediambiental, fabricant un producte a partir de la reutilització. En parla el president de Càritas Garrotxa, Carles Uller.
Doncs aquesta voluntat de dir ser un actor més en aquest projecte de col·laboració, en el qual doncs, hi veiem molta garantia de futur i molt de sentit. I el que fem doncs, és aportar a les persones, donar-los aquest coixí, diguéssim, aquest marc del projecte d'acompanyament.
Un cop fetes les peces es poden comprar en algunes botigues de roba de segona mà de Girona, Badalona i Martorell. El projecte està finançat pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat.
L'oposició de Sant Feliu de Pallerols plega en bloc. Quim Andrés, Nil Port i Gemma Gravalosa renuncien a l'acte de regidors. Ho fan perquè l'equip de govern, diuen, no els deixa tenir accés a la informació. En un comunicat de Junts, publicat a les xarxes socials aquest dilluns a la tarda, expliquen que han fet observacions tècnico-jurídiques en els quatre plens i, a més, en una reunió especial de la Comissió de Comptes, no s'ha tingut en compte les seves opinions. Han desestimat tot el que han dit. Ens ho explica en Roger Isern.
Moviment inesperat en la política Garrotxina. Els tres regidors de Junts per Sant Feliu de Pallerols deixen el càrrec a l'Ajuntament del poble, on aquest mandat exercien des de l'oposició. Ho han anunciat aquest mateix dilluns a la tarda a través de les seves xarxes socials. Denuncien que se'ls ha restringit progressivament l'accés a la documentació municipal i que, per exemple, no se'ls va lliurar la totalitat de la documentació sol·licitada per instància pel darrer ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols del dijous 28 de setembre. Des de Junts per Sant Feliu lamenten falta de voluntat per part d'Units per Sant Sant Feliu de Pallerols, partit liderat per Artur Colomer a l'hora de treballar pel bé comú del poble. Sobre les obres d'urbanització del Pla de Llongafolia, denuncien que no han tingut cap reunió informativa sobre els detalls de l'obra, entre altres projectes del municipi. Finalment, tanquen el comunicat explicant que no té sentit seguir com a regidors de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols si no poden aportar els coneixements i experiència per contribuir pel poble. Quim Andrés ha denegat fer declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot després de la publicació del comunicat.
Més coses. L'opció guanyadora dels pressupostos participatius de l'any passat a Ripoll va ser la millora de l'enllumenat a la zona esportiva. Ara s'ha començat a executar la proposta i ja s'ha fet el canvi de l'enllumenat a LED, especialment a la zona del Camp Petit.
També hi ha projectat millorar la il·luminació de l'aparcament, canviar les torres del camp de futbol i fer el canvi també al pavelló de l'Avellaneda.
Judit Curós.
Comença la millora de la il·luminació de la zona esportiva de Ripoll. Concretament s'està treballant en el camp municipal d'esports i en el pavelló de l'Avellaneda. Per una banda, ja s'ha fet el canvi de l'enllumenat a tecnologia LED, als llums del Camp Petit. A la mateixa zona s'hi ha projectat afegir columnes a l'aparcament i a l'accés a la zona esportiva entre el Camp Petit i el Gran, després que alguns usuaris ho hagin demanat perquè la zona quedava molt fosca. En parla el regidor d'Esports de Ripoll, Albert Sant Andreu.
Bé, de moment s'han instal·lat tres torres noves al Camp de Baix, s'han substituït els llums antics i s'han posat tres torres noves de llum LED. I ara estem canviant les quatre torres del Camp Gran de futbol, perquè era un consum molt elevat i val la pena canviar-ho. Després de canviar les quatre torres es ficaran llums nous aquí als pàrquings que hi ha aquí sota, i finalment també s'instal·laran punts de llum amb aquest impàs que hi ha del Camp Petit al Camp Gran, perquè és a les fosques i s'ha de millorar. Aprofitant, també es canviaran els llums dels focus del pavelló de l'Avellaneda i s'instal·laran llums LEDs també.
Es tracta d'una proposta que prové dels pressupostos participatius de l'any 2022, després que 158 persones hi votessin a favor, quedant així com a proposta guanyadora.
És un quart i mig de 9 del matí. De seguida tornem a l'actualitat parlant de la censura en el món del teatre.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
El sector del teatre condemna la censura d'espectacles per raons polítiques. Un dels últims casos ha estat el de l'espectacle Al mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai. Aquest divendres, un dels seus creadors, Xavi Bovés, ha explicat i ha qualificat de lamentable la situació que va viure fa uns mesos quan l'Ajuntament d'un poble de Burgos va cancel·lar el seu espectacle, Roger.
La companyia Playground denunciava fa uns mesos en un comunicat que l'Ajuntament de Briviesca, un poble de Burgos, havia cancel·lat per raons tècniques i econòmiques la representació en versió castellana d'El mar, visión de unos niños que no l'han visto nunca. Una cancel·lació que va arribar enmig del període d'eleccions del 28 de maig i que a partir del mes de juny ja va estar tenyida de polèmica. Concretament el dia 26, la companyia rep via telefònica l'anunci que es cancela el seu espectacle i que posteriorment es confirma a través de correu electrònic. El cocreador i intèrpret Xavi Bovés ha explicat l'experiència i d'on sorgeix l'espectacle aquest divendres a Olot. Els micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió explica que les cancel·lacions d'espectacles culturals no poden anar lligades a la política.
El que és l'art ha d'estar completament al marge del que són les idees d'un polític que arriba, surt i no pot que sigui la persona que decideixi què ha de fer, què ha de veure, què ha de pensar el públic, no? Perquè la llibertat d'expressió es tracta d'això, no? Que puguem tenir un pensament crític i que podem seure i potser no tenim la mateixa ideologia política, però que la podem debatre.
L'obra és un reconeixement a tots els i les mestres republicans assassinats durant la dictadura i un exercici de memòria democràtica antifeixista. Una temàtica que per l'Ajuntament de Briviesca va ser motiu de censura. Bovés diu que d'un fet lamentable han tret una lliçó.
Realment d'una experiència, doncs, lamentable, jo crec que n'hem tret una lliçó. I també està bé que l'haguem pogut fer pública, perquè siguem conscients que és fràgil i que aquesta fragilitat justament cal que es pugui defensar, no?
El Mar, Visión de unos niños que no l'han visto nunca, va estar nominada com a finalista als Premis Max i també als Premis de la Crítica. Bovés també ha afegit que esperen seguir portant el seu espectacle arreu del territori.
Més coses. El Festival Inspira es consolida a Ripoll i s'apropa una mica més al seu objectiu de formar part de la cartellera de festivals de referència de Catalunya.
El bon temps d'aquesta quarta edició ha contribuït a l'èxit, un fet que s'ha reflectit en el cartell d'aforament complet. Des de la Fundació MAP asseguren que el seu objectiu és donar-li molts anys de vida, però que per això necessiten també la col·laboració d'altres entitats. De moment, l'Inspira tanca aquesta edició amb rècord de participació.
Informa Paula Sayago.
L'Inspira aconsegueix un dels seus objectius, omplir el recinte de la Devesa del Pla amb 5.000 persones. El festival, en la seva quarta edició, ha penjat el cartell d'aforament complet i es consolida com un festival únic a Catalunya i obert a tothom. La pegatina Triquell, Ginestar i el Pot Petit han fet vibrar l'escenari, però les veritables estrelles han sigut totes les persones que han ajudat a trencar barreres i posar la cultura, la música i les arts escèniques a l'abast de tothom. Així ho explica la directora gerent de la Fundació MAP, Hermínia Ordeig.
Esperem doncs, que pugui continuar, no? Perquè realment s'està veient que és un espectacle bastant únic, no? A nivell de un festival, vaja, bastant únic a nivell de Catalunya, el fet de que puguin assistir-hi, no? També sigui un festival obert a tothom, que totes les persones que tenen dificultats a l'hora de gaudir de concerts d'aquesta categoria, doncs puguin gaudir-ho a partir doncs, dels elements de suport que poden tenir, no? I que aquí es troben, no? Com són les armilles, etc. No?
Des de la Fundació MAP asseguren que té tot el sentit donar-li molts anys de vida a l'Inspira i que per part d'ells les ganes no hi falten.
Nosaltres pensem que és important que poder-ho continuar. Esperem poder-ho fer, però és el que et dic, ha de ser doncs, que sigui també un treball, no, de tots, no? De Fundació MAP per un cantó, però també altres organismes doncs, de suport per que ens ajudin, perquè sols tampoc ho podem fer-ho.
De mica en mica, l'Inspira s'apropa a l'objectiu de formar part de la cartellera de festivals de referència del territori.
Hem de buscar la manera doncs, de que realment doncs, sigui un festival que formi part ja de tota la programació de festivals de Catalunya i que l'Inspira té una diferència, que és un festival adaptat i preparat per tothom.
El bon temps i les temperatures han contribuït a l'èxit d'aquesta edició i és que en totes les activitats hi ha hagut una alta afluència de públic. L'Inspira s'acomiada per ara, però no ho fa la màgia de la inclusió i la cultura, que seran presents a Ripoll per molt de temps.
Gràcies, Paula. Ens acostem a 8:45 del matí.
A la plaça Mercat d'Olot, la vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La vinoteca Venda i Tast.
Doctor César Blasco, prestigiós especialista en ginecologia i obstetrícia amb més de 30 anys d'experiència. Disposa del millor equipament del moment i d'un servei d'alta qualitat mèdica. El doctor César Blasco us visita a OpGyn Olot, al carrer Panyó 6. Demaneu hora trucant al 600 33 83 82 o al 972 28 09 15. OpGyn Olot, la confiança de l'experiència.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaure i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'Avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
Què dius? Que no has vingut mai a la Fira de la Bruixeria de Sant Joan les Fonts? No saps el que et perds. Tallers i conferències, balls i espectacles, mercat de productes exotèrics, activitats plenes de màgia i misteri per tota la família. Vine a Sant Joan les Fonts el 7 i 8 d'octubre. Vine. No tinguis por. Sóc una bruixa, però no sóc dolenta.
Bon dia, bona hora, en punt, 9:15.
5 minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.
Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, si ara us incorporeu a la nostra sintonia. Avui és notícia la circulació interrompuda entre Ripoll i Sant Quirze de Besora a aquesta hora per tren. Circulació interrompuda per una incidència en una catenària que afecta les instal·lacions. A aquesta hora ja s'està establint servei alternatiu per carretera, però aquelles persones que han agafat el primer comboi i que han quedat aturats, era el tren que sortia a 6:15 de la matinada, han reprès la marxa poc abans de les 8 del matí, ara fa aproximadament una mitja horeta, i la veritat és que aquest tren porta una demora, un retard, arribarà a Barcelona amb un retard de 90 minuts. Déu-n'hi-do, això una vegada més posa de manifest l'autèntic via crucis que suposa cada dia agafar aquesta R3. Per cert, que el 12 d'octubre comencen les obres del desdoblament d'aquesta línia entre Parets del Vallès i la Garriga.
Pocs dies abans de començar els treballs, encara hi ha dubtes que s'han de resoldre i que impliquen el bon funcionament del servei per intentar pal·liar les conseqüències de les afectacions. Els usuaris es mostren descontents i demanen respostes el més aviat possible per encarar un període que, de moment, es presenta incert.
En Marc Generes és el portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren.
Sempre hem exigit que es faci el més curt possible. S'havia de fer l'estiu i ja no s'ha fet l'estiu per endarreriment de l'obra, que és quan afecta menys els usuaris. Es farà ara ple octubre, novembre, molta mobilitat d'estudiants, de feina. I el que exigim també és que es faci amb el màxim de compensació, que no penalitzi el servei que ja de per si és molt deficitari.
La Generalitat està treballant mentrestant per millorar la connexió amb bus i el transport públic de Ripoll i comarca.
Un dels punts que s'ha detectat que cal incidir és la connexió de la capital amb Olot i Girona, i s'està estudiant de quina manera es farà.
L'Àlex Gelabert és el director gerent de Teisa.
És millorable segurament la connexió entre Ripoll, Olot i cap a Girona. Alguna cosa la Generalitat està estudiant en aquest sentit i potser hi haurà novetats properament, i l'altre eix que d'alguna manera doncs té quatre freqüències al dia, doncs és el Setcases Camprodon Olot, no? També s'han ficat transports a la demanda, etc, però és obvi que el transport públic capta demanda quan té freqüència.
La collita del blat de moro a la Garrotxa enguany no serà bona, és el que asseguren alguns pagesos de la comarca.
Hem parlat amb l'Eduard de la Vall de Bianya, qui assegura que la falta de pluges, els atacs dels senglars i les plagues impedeixen tenir bones collites.
Doncs aquest any ens ha afectat que ja per plantar no vam tenir la sorra adequada i va costar un xic de que sortís la planta. I a partir d'aquí hem tingut un estiu doncs molt, molt càlid, ja hem hagut de regar força. Prou car que és haver de plantar tota aquesta planta, només falta que es vagi afegint plagues, per senglar, regar...
Ha nascut una nova marca de roba a la ciutat d'Olot.
Es diu Nuari, sorgeix de la col·laboració de tres entitats socials, entre les quals hi ha Càritas Garrotxa. La iniciativa ha permès inserir laboralment tres persones que elaboren peces noves a partir de roba reciclada.
Escoltem què suposa aquest projecte per Càritas Garrotxa, escoltant el seu president a la comarca, en Carles Ullent.
Doncs aquesta voluntat de dir ser un actor més en aquest projecte de col·laboració, en el qual doncs, hi veiem molta garantia de futur i molt de sentit. I el que fem doncs, és aportar-hi a les persones, donar-los aquest coixí, diguéssim, aquest marc del projecte d'acompanyament.
I els tres regidors de Junts per Sant Feliu de Pallerols a l'oposició pleguen en bloc. Quim Andrés, Nil Port i Gemma Gravelós renuncien a l'acte de regidors. Ho fan, diuen, perquè l'equip de govern no els deixa tenir accés a la informació. En un comunicat publicat a les xarxes, aquest dilluns a la tarda, Junts explica que han fet observacions tècnico-jurídiques en els quatre plens i, a més, en una reunió especial de la Comissió de Comptes no se'ls ha volgut escoltar. Avui també és notícia que el sector del teatre condemna la censura d'espectadors per raons polítiques.
Un dels darrers casos ha estat el de l'espectacle El Mar, visió d'uns nens que no l'han vist mai. Aquest divendres, un dels seus creadors, Xavi Bués, ha qualificat de lamentable la situació que va viure fa uns mesos quan l'Ajuntament d'un poble de Burgos va cancel·lar el seu espectacle.
El que és l'art ha d'estar completament al marge del que són les idees d'un polític que arriba, surt i no pot que sigui la persona que decideixi què ha de fer, què ha de veure, què ha de pensar el públic, no? Perquè la llibertat d'expressió es tracta d'això, no? Que puguem tenir un pensament crític i que podem seure i potser no tenim la mateixa ideologia política, però que la podem debatre.
I avui també anirem fins a l'Inspira. El Festival Inspira es consolida a Ripoll i s'apropa una mica més al seu objectiu de formar part de la cartellera de festivals de referència de tot Catalunya.
El bon temps d'aquesta quarta edició ha contribuït a l'èxit, un fet que s'ha reflectit en el cartell d'aforament complet. Des de la Fundació MAP asseguren que el seu objectiu és donar-li molts anys de vida, però que per això necessiten també la col·laboració d'altres entitats. De moment, l'Inspira tanca aquesta edició amb rècord de participació.
Escoltem la directora gerent de la Fundació MAP, l'Hermínia Ordeig.
Esperem doncs, que pugui continuar, no? Perquè realment s'està veient que és un espectacle bastant únic, no? A nivell de festival, vaja, bastant únic a nivell de Catalunya. El fet de que puguin assistir-hi, no? També sigui un festival obert a tothom, que totes les persones que tenen dificultats a l'hora de gaudir de concerts d'aquesta categoria, doncs puguin gaudir-ho.
I avui s'asseurà a esmorzar amb nosaltres en Ramon Antoni Joan, és vicepresident de l'associació FLG, de Famílies LGTBI. Per què? Doncs perquè aquest cap de setmana es celebra a Girona el Dia de les Famílies LGTBI. Volem saber en què consisteix aquesta iniciativa i què és el que depara, quines activitats s'han organitzat i una mica també quin és el missatge que es vol fer arribar a la població amb aquest tipus de propostes.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I a Catalunya, Espanya i el món molt pendents de si es forma govern o no, perquè Yolanda Díaz diu ara al rei que encara no hi ha acord per investir Pedro Sánchez. Textualment ha dit que estan molt lluny.
Doncs sí, la líder de Sumar ha donat per fet que Felip VI proposarà el candidat socialista perquè se sotmeti a la nova investidura.
Avui també és notícia que més de 4.000 docents es queden sense plaça, tot i haver aprovat les oposicions.
Han quedat 779 vacants en especialitats on hi havia més oferta que demanda com informàtica, que passaran a concurs públic l'estiu del 2024.
Objectiu climàtic per al 2030. Triplicar les renovables i doblar l'estalvi energètic.
Més de 40 països s'han trobat a Madrid a la cimera del clima i l'energia per avançar en els debats que han d'avaluar els acords de París a la cimera mundial del clima contra la crisi climàtica.
Localitza en viu l'últim desaparegut en l'incendi amb 13 víctimes a la discoteca de Múrcia.
La policia científica està previst que pugui accedir aquest dimarts a les discoteques cremades un cop s'han apuntalat i refredat els locals.
Donald Trump s'asseu al banc dels acusats per frau i ataca la justícia, diu que és una autèntica cacera de bruixes.
Doncs sí, de fet comença el judici a Nova York per frau continuat de l'organització Trump, un cas que pot afectar el seu imperi immobiliari.
I Nova York posa contra les cordes Airbnb.
Doncs sí, el mes de setembre va entrar en vigor una norma que converteix la icònica ciutat en una de les que té la legislació més dura contra aquest tipus de lloguer.
Són 2:15 de 9.
A Taife ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. Daife, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
I com tenim el temps de cara a les properes hores, Aniol, mapa de temperatures, com ens llevem avui, sembla que fa una mica més de fred.
Doncs Joel, sí, fa una miqueta més de fresqueta, per tant, jerseiet no li farà mal a ningú avui, eh? Tenim, per exemple, 8 graus a Vall de Núria, 13 graus a Ribes de Freser, 14 a Ripoll i a Das, 15 a Olot i a Vic, 16 graus a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 17 a Santa Pau, Castellfollit de la Roca, Mieres i Anglès, 19 graus a Girona, 20 a Roses i a Banyoles i 21 a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
I amb en Dani Ramírez.
De moment, aquesta setmana, els propers dies, no podem anunciar grans canvis en el temps, però petites novetats, petits matisos. L'anticicló tan càlid al cap de setmana sembla que es va refredant lentament. Tindrem anticicló, però amb les temperatures una mica més moderades. Segueixen sent, però, més altes del normal pel mes d'octubre. I encara es va arribar als 31 graus a Mieres. 29, per exemple, al Banyà, a l'Alt Empordà. A Olot, mínima 11, màxima 27. A Vic, 12, 28. O també 12 i 28, les temperatures a Ripoll, en el dia d'ahir. I seran semblants, tot i que de dia poden baixar un grau o dos. La petita novetat és una mica més d'humitat, boirines, algun núvol baix a la costa, fins i tot bancs de boira, arran de mar, no descartem també cap a Osona. Per tant, una situació una mica més de tardor. I de dia les temperatures es situaran entre els 23 i 28 graus. Ja no arribaríem als 30 graus a cap indret. No és impossible que tant avui com demà a la tarda al Pirineu, sobretot demà dimecres a la tarda, pugui caure algun xàfec. Molt localitzat, molt aïllat, sembla que tindrem tardes una mica més variables i mitja ennubulades. L'anticicló perd una mica de pistonada, tot i que dijous i divendres torna a pujar una mica la temperatura.
Amb la tardor tornen les mariscades de Peixos Isma. Mig quilo de navalles fresques, un de musclos, mig quilo de cloïsses, mig quilo de barbarejos i una sapata de zamborinyes. I perquè tinguem un molt bon cap de setmana, a més, mig quilo d'escamarlà fresc. Tot això per només 29 euros amb 80. Reserva ja la supermariscada de Peixos Isma trucant al 902 03 91 52 i vine a buscar-la divendres 6 i dissabte 7 d'octubre a la botiga del carrer Pere Llosa 7. Truca i ja!
Peixos Isma!
4 minuts, 3 quarts de 9.
Avui esmorzem amb...
amb Ramon Antoni Joan, és el vicepresident de l'associació FLG, de famílies LGTBI. Avui ens acompanya perquè aquest cap de setmana arriba a Girona el Dia de les Famílies. Ramon Antoni Joan, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, bona hora.
Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. El Dia de les Famílies LGTBI, en què consisteix aquesta jornada exactament i quin és el missatge que es vol enviar amb una iniciativa d'aquestes característiques?
Doncs mira, el Dia de les Famílies es celebra cada 15 de maig, aleshores es commemora el Dia de les Famílies, la importància de les famílies dintre la societat. Nosaltres, com a famílies LGTBI, sí que trobem que és una data prou assenyalada perquè inclou a tot tipus de famílies, independentment de com estiguin formades, i nosaltres, com som famílies diverses, ens agrada més que el dia del pare, el dia de la mare, que trobem que són més excloents i aquesta ens unifica a tots. Aleshores, reivindiquem la celebració d'aquest dia, que, com hem dit, és el 15 de maig, vam intentar venir a Girona i fer aquesta sortida, però va ploure, aleshores la vam tenir que posposar i la farem aquest diumenge 8 d'octubre.
Per què heu escollit la ciutat de Girona en aquesta ocasió?
Bueno, nosaltres som una associació, tenim més de 700 persones sòcies i majoritàriament estan concentrades molt a l'àrea de Barcelona. El que passa és que tenim famílies de tot arreu, no? Dins de tota Catalunya. Aleshores, part dels nostres membres socis ens demanaven, no?, que no centralitzessin tot a Barcelona, sinó que intentéssim fer sortides a altres llocs perquè tothom pogués arribar. Aleshores, sí que fem, per exemple, una molt important, que és la Castanyada, que la fem a la zona de Tarragona, i volíem fer una a la zona de Girona. A part, tenim ara actualment a Girona el Salva Romero, que és un membre de la nostra junta que viu a Girona, que està en el centre LGTBI, i és com una sucursal de la FLG dintre Girona, també per arribar a abarcar totes aquestes famílies que viuen a prop del territori de Girona.
També imaginem que és una manera d'acostar a les famílies LGTBI precisament a conèixer altres famílies similars, no? És a dir, altres persones que han adoptat criatures, que els tenen en règim d'acollida i que en definitiva han creat aquest nucli familiar.
Exacte. Sí, nosaltres volem que sigui una excusa, totes aquestes famílies que estan a Girona o properes a Girona puguin venir allà i conèixer l'associació de Catalunya de Famílies LGTBI i tot el que fem i la lluita que estem fent en defensar els drets de les famílies LGTBI. No?
Hi ha més famílies LGTBI de la que ens puguem imaginar en aquest moment a Catalunya?
Home, n'hi ha moltes, i Catalunya és un dels indrets on més famílies LGTBI n'hi ha. De fet, la nostra associació demostra que és l'associació més gran de tota Espanya. Pensa que com a entitat LGTBI som l'associació més gran, només superada per Panteres Grogues, que és una associació esportiva més. O sigui, però en quant a de totes les famílies que tenim a Madrid, a València, no? Aquesta Galei, Galeix, Cresco, Andalusia, al País Basc també n'hi ha diverses, la nostra és la més nombrosa. Aleshores, sí que som moltes famílies, ja et dic que nosaltres som 700 persones sòcies que més o menys són 400 famílies, però ni molt menys són totes les famílies.
I estem prou visibilitzades?
No, realment són famílies que estem molt invisibilitzades, és gran de part de la nostra lluita, sobretot a nivell escolar, a nivell de qualsevol cosa. Són famílies que realment quedem invisibilitzades i a part que n'hi ha molta diversitat, no? O sigui, no sempre, quan es posa una publicitat, no? Sembla una família que posen de models i tal, però després són molt tipus de famílies i hi ha moltes formes diferents, no?
I per què estem invisibilitzades?
Doncs, precisament pues, perquè hi ha un model imperant heteronormatiu i és el predominant, no? Però cada cop, nosaltres estem fent lluita perquè això es vagi trencant, no? Sobretot gran part de la nostra lluita és a les escoles. Nosaltres tenim un projecte molt important, que és el de contes a les escoles, que quan nosaltres dèiem a les escoles, escolta, voleu que parlem de la diversitat familiar, que parleu de que hi ha altres realitats familiars que existeixen, deien, és que no tenim materials, no? Llavors nosaltres vam començar a iniciar una campanya que totes les nostres famílies sòcies, de forma gratuïta, poden sol·licitar un lot de llibres que nosaltres des de la FLG enviem de forma gratuïta a les seves escoles i així tenen material per treballar tota aquesta diversitat familiar o sexoafectiva que sembla que falta, no, en els llibres de textos normals. Contínuament a les escoles ens trobem i ens arriben moltes denúncies de formularis no inclusius. De fet, ara acabem de rebre un de les beques escolars, on quan tu vas omplir una beca escolar era de necessitats especials, però jo crec que són totes en general, del Ministeri d'Educació segueix posant mare i pare, no? No pots posar, i si no poses aquestes respostes no pots tirar endavant, no? Això és pues, una greuja cap a les nostres famílies.
Des d'Educació es fa prou perquè a les escoles es parli dels diferents tipus de famílies, de models de famílies?
Doncs s'està millorant i no vull dir que no vagi a millor, però encara creiem que massa poc, no? De fet, ara hi ha el programa aquest de Coeducat, que s'està implementant a totes les escoles i és un primer pas. Nosaltres també hem fet el projecte Escola Rainbow, que va ser com una prova pilot de tot això que s'està implantant ara, que és el Coeducat, que n'hi hagi una persona de referent en cada institut, a cada escola, que s'ocupi precisament de tots aquests temes. Però sí, anem en bon camí, però diguéssim, també podem saber que pot tenir en qualsevol moment un retrocés, no? O que això no s'acabi d'implementar a totes les escoles.
Bé, també dependrà una mica del tarannà, suposo, de cada escola, però creieu que en general s'està en un bon estat de salut en aquest sentit? És a dir, les escoles, a títol individual, estan fent esforços per visibilitzar tot tipus de famílies?
A veure, nosaltres ens trobem que dintre del programa docents o les pròpies escoles n'hi ha molt bona voluntat i normalment no tenim cap problema. De fet, nosaltres aquesta campanya de contes a l'escola, l'any passat ho vam enviar a 130 escoles i totes han tingut molt bona acollida, totes ens han donat molt les gràcies, felicitats pel projecte i tal. Sí que n'hi ha una intenció per part dels centres escolars, per part dels directors i tot, de voler implementar i de rebre aquesta informació que els hi falta i tota ajuda que tinguem és bona, però després, clar, escola a escola, nosaltres som una associació de moltes famílies i ens van arribant denúncies de coses que van passant a les escoles que intentem ajudar i solventar.
Ramon, en què consistirà aquest Dia de les Famílies? Recordem-ho, aquest diumenge 8 d'octubre a la ciutat de Girona.
Doncs mira, ens trobarem a les 11 del matí a l'espai LGTBI de Girona, que ha sigut estrenat aquest any recentment i així el coneixerem tots. Després farem un recorregut per les hortes de Santa Eugènia i després al migdia tornarem allà davant del centre LGTBI i farem un pícnic i llegirem el manifest de les famílies, que no vam poder llegir sempre per aquesta jornada. El 15 de maig escrivim un manifest fent les nostres reivindicacions. Doncs com no ho podem poder fer el 15 de maig, ho farem ara. I després, gràcies a l'Ajuntament, que ens ha ajudat molt, també vull donar moltes gràcies a l'Ajuntament de Girona, ens ofereixen un espectacle de la Pallassa la Bleda, que es farà dintre del centre LGTBI, i en la qual pues, farem aquest espectacle dirigit a tots els nens i nenes de les famílies.
Què ens pots avançar d'aquest manifest? Quines seran les principals reivindicacions?
Bueno, nosaltres actualment les nostres reivindicacions sempre són, bueno, garantir l'accés del tractament de reproducció assistida per la sanitat pública per totes les mares solteres, mares lesbianes i bisexuals o pares trans. Després continuar lluitant perquè els països obrin més vies d'adopció per part de famílies homoparentals, perquè hi ha molts països que tenen tancat, acompanyar les famílies trans en la seva visibilització i normalització al procés de formació de famílies, perquè encara són molt invisibilitzades, no?, les paternitats i maternitats trans, i lluitar contra l'assetjament que viuen les famílies per gestació subrogada, continuar lluitant pels drets de les famílies a Europa, perquè sigui una realitat la lliure circulació de les famílies LGTBI dintre la Unió Europea, ja que és un dels fonaments de la Unió Europea, i crear vincles amb altres entitats LGTBI al territori, com aquestes sortides que intentem fer.
Ramon Antoni Joan, vicepresident de l'associació FLG, Famílies i LGTBI, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Molta sort aquest diumenge.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
10 minuts i a les 9.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tablets fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Contracta fibra i mòbil amb Mas Mòbil per només 39,90 € al mes i entraràs en el sorteig de 250 €. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972-26-24-25.
I no deixem encara les qüestions familiars perquè prop d'un centenar de parades en una nova edició del Mercat de la Joguina d'Olot. La plaça Camp de Mas s'ha omplert de nens i nenes aquest cap de setmana que han venut les seves joguines, allò de les paradetes que tots havien fet alguna vegada.
Doncs sí, Joel, i des de la UAPIX diuen que és una diada ja consolidada a la ciutat. Fa més de 10 anys que el Mercat de la Joguina agafa el seu protagonisme a la plaça Camp de Mas. Enguany ha estat una excepció i la bona previsió que feien des de la UAPIX s'ha complert. Des de bon matí, els més matiners han anat arribant per agafar el millor lloc i muntar la seva parada. A les 10, la plaça ja feia goig amb prop d'un centenar de parades, on els més petits han pogut vendre les joguines que ja no utilitzen i passar una diada que a la ciutat ja està del tot consolidada. Ho explica un dels membres de la penya UAPIX, Charlie Reixac.
Sí, per nosaltres és un plaer poder veure que hi ha a quarts de 8 del matí, tot i que el mercat comença a les 10, a quarts de 8 ja hi ha gent que ve a parar la parada per buscar un lloc que li agrada, a l'ombra, o un lloc que ven bé, o així, i és una cosa molt, molt consolidada. La gent la veiem contenta i, per tant, si la gent està contenta, nosaltres també.
Aquesta edició ha acollit assistents, dels quals la gran part d'Olot, però també de la resta de la comarca i també del Ripollès. Des de la UAPIX afirmen que no introdueixen cap novetat perquè és un model d'èxit que a la gent li agrada. Una de les assistents al Mercat de la Joguina és la Liberta García Pérez.
Sí, és que tinc molts joguines que no utilitzo i que vull vendre per ganar més una mica de diners i que altres persones que puguin tindre, no?
Com a anècdota de la diada, la penya UAPIX va publicar a les seves xarxes socials que molts dels participants ja escollien lloc per la seva parada més de 3 hores abans de començar el mercat. Una mostra que la joguina encara mou passions entre tots els públics.
I per cert, aquest cap de setmana s'ha tornat a ballar al Ball Pla, a les festes del barri de Sant Miquel d'Olot. L'any que ve, el Ball Sílvia Martí ja farà 80 anys.
Aquest cap de setmana, el barri de Sant Miquel ha celebrat la seva tradicional festa major amb actes per a tota mena de públic. El moment més esperat va ser el dissabte al vespre amb el tradicional Ball Pla per tots els carrers del barri. Enguany hi han desfilat unes 60 persones, de les quals la majoria són dones. Aquest acte és una tradició que es va començar fa 79 anys i va començar sent una burla cap a la gent amb diners de la ciutat d'Olot. Ho explica Míriam Borda, presidenta de l'Associació de Veïns del barri de Sant Miquel.
Perquè els de Sant Miquel no tenien diners i llavors eren en paper de diari fets. I era... Hi parlàvem amb la Carme Coromines, la pregonera, no?, que portaven a lo millor un vestit i portaven una flor al cul i en comptes d'una flor portaven una coliflor, no? Era una mica la burla d'aquests vestits tan macos que havien costat tants diners.
Actualment a la desfilada s'hi poden veure vestits elaborats en paper i es vol treballar per recuperar també l'essència d'abans i tornar a tenir algun toc de burla en ells. Des de l'organització també han fet una crida a la gent del barri a participar i col·laborar, per tal que no es perdin les tradicions del barri i que hi pugui haver també un relleu generacional. El diumenge també es va celebrar la tercera trobada de Dereus i Pubilles, que va aplegar un total de 90 persones amb pubillatge local de tot Catalunya, Catalunya del Nord i Andorra. Pel que fa a la Garrotxa, es va comptar amb la representació per part del barri de Sant Miquel, el barri de Pequín, la pubilla de Sant Joan les Fonts i la pubilla i l'hereu de la Garrotxa.
El Club Patinatge Artístic Olot ja és a casa. Familiars i amics han rebut les patinadores amb càntics de campiones del món, com ara sentíem. L'Ajuntament ja prepara una recepció oficial.
Doncs sí, Joel, el cert és que per algunes patinadores aquesta era la primera participació en un mundial. De fet, dues d'elles, la Sara Vaireda i la Nora Noguer, asseguren que la gestió dels nervis ha sigut molt bona.
El ser també, o sigui, érem només cinc, que era el seu primer, les altres ja portaven uns anys amb experiència, ens hem sentit molt còmodes, i als altres campionats també, bueno, els hem afrontat amb moltes ganes.
Portem una temporada bastant difícil, encara que fos el primer i per algunes altres no ho fos, per tot ha sigut un campionat de molts nervis, però moltes ganes i superpreparades. Jo crec que estàvem totes amb les ganes.
I el Setter ha acollit aquest cap de setmana per primera vegada un estatge infantil de trial organitzat per la Federació Catalana de Motociclisme, Martí Palau.
La Federació Catalana de Motociclisme ha organitzat un estatge de trial per a nens i nenes a les instal·lacions del Setter, on els joves de Catalunya poden millorar les seves habilitats sobre la moto. 20 alumnes d'entre 7 i 16 anys han gaudit d'un cap de setmana d'esport i tecnificació al Ripollès, amb les consignes d'alguns dels millors pilots del món. Així ho explica Josep Soldevila, president de la Comissió de Trial de la Federació Catalana de Motociclisme.
És un entrenament, diguéssim, o una millora per conèixer tots els truquillos de la moto, no? I ensenyar-los amb tots aquests nanos i noies, tenim quatre noies, amb monitors doncs, de renom, com pot ser la Maria Giró, que té una escola també a Barcelona, el Marc Freixa, que és el nostre preparador aquí al centre de tecnificació. Avui ha vingut el Gabriel Marcelli, que és tercer del món.
La Federació Catalana de Motociclisme organitza dos estatges de trial a l'any per a nens, però és la primera vegada que es fa a Ripoll. Tots els nens i nenes que hi participen competeixen al Campionat de Catalunya i alguns inclús al d'Espanya. Per tant, és una bona manera de millorar la tècnica sobre la moto. A més, és important mantenir aquest tipus d'activitats perquè aquest esport continuï viu. Gabriel Marcelli, tercer classificat del Mundial de Trial, ho confirma.
También poder ayudar a los chavales a mejorar es algo que yo creo que a todo el mundo pues le hace sentir bien, ¿no? Le reconforta. Y también poder ver que hay un montón de chavales así aficionados que están comenzando, que están mejorando, ves cómo van progresando año a año, pues también es algo como que, bueno, que eso que nos orgullece, que motiva un montón y que da ganas de seguir apoyando a la cantera y seguir motivando. Y por parte de la federación creo que están haciendo también un muy buen trabajo, haciendo cursillos, haciendo eventos como estos, que pues eso, al final ayuda a que sigan apareciendo nuevas promesas y nuevos deportistas.
Ripoll ha acollit per primera vegada un estatge de trial per a nens, i la bona acollida fa pensar que no serà l'última vegada que s'aprofitaran de les instal·lacions del centre de tecnificació per a una activitat d'aquest tipus.
Fins aquí els 5 minuts més d'avui. Demà hi tornem a la mateixa hora per informar-nos de la millor manera, sempre al costat de la ràdio. Oriol Puigverd, que vagi molt bé. Fins demà.
Igualment, fins demà.
Fins demà, bon dia i bona hora a tothom.